Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
Que n'hi hauria més de casos de pesta porcina africana ja es donava per descomptat. L'important era saber on, si dins el radi confinat i controlat, i en quins animals. És a dir, que l'esperable era que apareguessin més senglars infectats. El que hauria estat alarmant és que s'hagués detectat un positiu en un porc de granja. La vigilància és exhaustiva per continuar tenint encerclat el focus de la malaltia.
No se han movido del sitio, supuestamente los jabalís, porque tenían comida y no han tenido que ir a buscar comida a otros lados. Entonces, pues, básicamente sí que están, sabemos que están más o menos en una zona.
Agents rurals, policies i militars pentinen la zona zero. Fins ara s'hi han trobat una quarantena d'animals morts, 9 dels quals infectats de pesta porcina africana. Paral·lelament, tècnics de la Generalitat, el govern espanyol i de la Comissió Europea avaluen què s'ha fet fins ara i si cal aplicar noves mesures per mantenir el setge a la pesta i evitar que passi als porcs de granja. Mesures com ampliar l'àrea de prohibició, que faria que més granges tinguessin aquest veto d'exportar el seu porcí a països extracomunitaris. També estarem pendents del que pugui dir sobre les possibles ajudes econòmiques des del govern, després de la reunió que hi ha encara aquesta hora entre els departaments d'Agricultura i Economia. Per tant, serem al Parlament i novament a Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on s'ha instal·lat el centre de comandament d'aquesta crisi de la pesta porcina africana.
Catalunya al dia.
Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Ha estat, ho hem dit, un any nefast per al sector ramader. Just avui fa 2 mesos que es va detectar el primer cas de dermatosi nodular en una vaca d'una granja de Castelló d'Empúries.
I passat aquest temps, ramaders i sindicats exigeixen al govern espanyol que concreti quines indemnitzacions rebran les explotacions afectades.
L'any que ve tindran durant 2-3 mesos que no tindran animals per anar a escorxador, que si no els hi posen ajudes fiscals pot ser un problema.
Sentirem també el primer ramader afectat per la dermatosi. Li van sacrificar 126 vedelles, haurà de substituir-les ara. I parlarem de la revisió que farà el Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú sobre com exposar una mòmia de l'antic Egipte, que és la d'un nen de 5 anys de nom Nessi.
Aquesta mòmia va arribar a la capital del Garraf el 1885 i ara el museu la canviarà de sala.
La nostra intenció és posar-lo en un lloc on, abans d'accedir al contacte visual, et puguis trobar uns textos de reflexió. Fins i tot que puguis triar si veure-la o no veure-la.
I el que també es transforma és el Festival del Tebre Dansa. Canvia de lloc i, per tant, de nom, també.
Deixa el Delta per traslladar-se a Tortosa, on va néixer, de fet, i es dirà Vertebra Dansa.
Necessita reformular-se, connectar en les noves generacions, revisar els vincles en les anteriors.
Ens fixem també a les carreteres. Hi ha alguna incidència destacable a aquesta hora? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. En general, ara mateix està tot força tranquil. Destaquem, però, que a la P7 sí que hi ha un tram de 8 quilòmetres de retenció amb aturades entre Martorell i Gelida, en sentit sud, direcció Tarragona, per obres.
I pel que fa al temps, Néstor Gómez, quina previsió tenim?
Hola, bona tarda. Doncs avui parlem de sol, de tranquil·litat meteorològica, però també d'aquests bancs de boira que resisteixen a marxar, a dissipar-se del Pla de Lleida, i allà on persisteixin, les temperatures quedaran baixíssimes. Amb prou feines, ara mateix, al Pla de Lleida superen els 2, 3 o 4 graus positius, i aquestes podrien ser les màximes en algunes contrades. Fora de l'àmbit de la boira, una tarda assolellada i un ambient força suau a la façana costanera, amb unes màximes que rondaran els 14 a 15 graus, a l'espera d'un petit canvi de temps que tindrem demà.
Quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports. Eudald Serra, amb quins continguts avui? Bon dia.
Bon dia al Barça, que recupera les bones sensacions i aconsegueix una victòria de mèrit davant l'Atlètic de Madrid per 3-1. Els blaugrana refermen en el lideratge i ara li treuen 4 punts al Madrid, que avui juga al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. El Girona afronta aquest vespre la segona ronda de la Copa del Rei de futbol al camp de l'Ourense, amb la intenció de passar eliminatori i mantenir la bona dinàmica dels últims partits a la Lliga. A la demarcació de Tarragona també ens centrarem en la Copa del Rei i en l'eliminatòria que el Reus Redis disputarà també aquest vespre davant la Reial Societat. I a Lleida, el Cadí la Seu té aquest vespre partit de la Lliga Femenina de Bàsquet. Rep el Saragossa, un dels líders de la categoria, amb la moral ben alta després de 2 victòries consecutives.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. Són 1:04, pràcticament 5. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs un dia més pendents de la pesta porcina africana. La Comissió Europea ha de decidir avui si manté o amplia l'àrea de prohibició que aplica les exportacions de porcí de les granges catalanes. Ara mateix, aquest radi és de 20 quilòmetres al voltant del focus, on es van trobar els dos primers positius divendres, que va ser a Cerdanyola del Vallès. La decisió se sabrà amb la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea en les pròximes hores. Per tant, estarem pendents de saber si es manté aquesta restricció o bé s'amplia. En aquesta àrea s'intensifiquen els treballs de revisió i control del brot de pesta, sobretot a la zona on s'han trobat els 9 animals infectats. Hi treballen agents rurals, cossos de seguretat, també l'exèrcit. Sabeu que el govern català va demanar la participació de l'UME, de la unitat de l'exèrcit. Aquest migdia, els consellers de Presidència i Interior han visitat el centre de comandament de Torreferrussa i Núria Parlon ha insistit en la necessitat que la ciutadania respecti les restriccions d'accés a la zona. Podem connectar en directe a aquesta hora amb Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Allà hi ha el centre de comandament i en aquest moment compareixen agents rurals per donar informació sobre l'última hora d'aquest brot.
Totes aquestes infraestructures viàries per mirar de contenir la infecció aquí. Aleshores, paral·lelament a la cerca que hem estat fent dels animals per confirmar si són positius o negatius, hem estat fent intentant fer la contenció d'aquests animals dins d'aquestes barreres, pues, posant barreres primer químiques, els repel·lents químics als passos de fauna que hi ha en aquestes infraestructures, i ara ja fa dos dies que estem fent barreres físiques per crear una barrera física en tots aquests passos subterranis que tenim aquestes infraestructures viàries, que també s'estan donant suport Mossos d'Esquadra per tot el que és control dels passos aeris, pels ponts que passen per sobre de l'autopista, precisament sobretot en horari nocturn, que és quan es poden bellugar més aquests animals. Ara mateix estem pendents també del que ens diu el Ministeri d'Agricultura i la Comissió Europea, que està fent la visita avui aquí, perquè ens diguin a veure quins mètodes de control podem utilitzar per la captura d'animals i en quines zones. Nosaltres estem preparats, tenim recorreguts preparats, tenim sistemes de parany de captura massiva preparats, però necessitem que ens diguin on els podem utilitzar i quines són els mètodes que podem utilitzar pel sacrifici.
Per tant, de moment, des de que sou aquí, des de divendres.
Estem sentint les explicacions que dona Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
Jo el que no els hi puc informar és de com està l'analítica, perquè això és cosa del Departament d'Agricultura. I el més important és que, de moment, tots els animals que han sortit positius doncs estan dins d'aquesta zona confinada entre aquestes grans infraestructures viàries i, per tant, en aquests moments tenim una situació, un escenari positiu en aquest sentit.
Per tant, de moment no es fan captures?
No n'hem trobat. No hem trobat positius.
Morts sí.
Però penseu que nosaltres fa més de 5 anys que estem recollint senglars per tot el territori en previsió precisament de la possibilitat que hi hagués l'entrada d'aquesta malaltia. Nosaltres, doncs, els últims anys, tots els porcs senglars que hem tingut coneixement, que ens han avisat o que hem detectat nosaltres des d'agents rurals, al territori morts sense una causa aparent, que no fos un tret com a conseqüència de l'activitat cinegètica o un atropellament, els hem estat recollint i portant sistemàticament al CEFAS i al CRESA per la seva analítica. Fruit d'això va ser que es van detectar aquests positius.
Disculpa, per tant, de moment no s'estan fent captures.
Fins al moment no s'han fet captures. Fins al moment l'únic que estem fent és de fer aquesta escombrada al territori per detectar cadàvers i confirmar si són positius o no, per saber quina és la dimensió de l'emergència i fins a on ha arribat fins a aquest moment la malaltia.
Ja heu fet una primera escombrada aquí, un radi de 6 quilòmetres. Ens han dit que més o menys a les últimes hores s'havia acabat aquesta primera escombrada. Quants animals hi ha en aquesta zona? Quants senglars diríeu que hi ha en aquesta zona? De què estem parlant?
No ho sé, en aquesta zona és difícil abordar-ho, però fàcilment entre Collserola i tota aquesta zona envoltada d'aquestes grans ciutats que tenim al Vallès, doncs, probablement estaríem parlant al voltant d'un miler.
Quines zones preocupen més, a part de les que ara mateix estan delimitades,
On fa més por que es pugui escampar cap al litoral, cap a Serra?
El pitjor escenari és que sortís pel nord. O sigui, hi ha un carril de sortida que seria en direcció Mata de Pera, que estem intentant, ja s'ha prioritzat el control dels passos de fauna que, en aquest sentit, que és el pitjor escenari, que seria, ens obriria la malaltia cap al centre de Catalunya. També s'estan posant barreres en direcció Collserola, però aquest seria l'escenari més favorable si ens marxés d'aquest àmbit, doncs perquè al final aniria en direcció Collserola i acabaria arribant al mar i a la ciutat de Barcelona, i aquí pràcticament s'acabaria el problema, perquè ja costa, ja és més difícil l'expansió, perquè ja tenim doncs la gran urbe de Barcelona que ja fa un límit natural. No?
La zona que ho ha comptat?
Doncs estem sentint en directe les explicacions de Josep Antoni Mur. Ell és l'inspector en cap dels agents rurals. Ha explicat que tenen a punt mecanismes de captura de senglars, també protocols de sacrifici. Estan esperant a saber com aplicar-los. Diu que el balanç per ara és positiu, que han anat trobant animals morts, però de moment no hi ha cap altre positiu de pesta porcina africana detectat en aquests animals que han anat trobant. Per ara no s'han fet captures, també, ha acabat de confirmar. I ara li preguntaven sobre quin seria el pitjor escenari perquè s'escampés aquesta malaltia. Ell ha contestat que el pitjor escenari seria que anés cap al nord, cap a Mata de Pera, perquè seria un canal d'entrada cap a la Catalunya central, que és on hi ha més granges de porc. Estarem pendents de les novetats que puguin sorgir en aquest centre de comandament de Torreferrussa. També estarem pendents del Parlament per si hi ha novetats sobre aquesta reunió entre els càrrecs dels departaments d'Agricultura i d'Economia. Mentrestant, falten 3 minuts per arribar a 1:15 del migdia. I sobre crisi del sector ramadí, seguim parlant justament perquè fa 2 mesos avui que es va detectar el primer cas de dermatosi nodular contagiosa en vaques i vedells.
I ara al Catalunya Migdia us parlem de la dermatosi nodular. És una malaltia que afecta el bestiar i se n'ha detectat un focus a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, que obliga...
Aquesta era l'Eva Compte, el dia que fa 2 mesos just es va detectar aquest primer cas de dermatosi nodular contagiosa. Aleshores van començar els radis de restricció del bestiar, després la vacunació. Ara, 2 mesos més tard, els sindicats estan preocupats perquè el Ministeri encara no concreta a dia d'avui les indemnitzacions que han de rebre els ramaders. El govern espanyol pretén tenir els barems avui mateix, justament. Anem cap a Castelló d'Empúries. Laia Claret, què volen els ramaders i què volen els sindicats?
Doncs mira, hola, bon dia. Demanen celeritat al Ministeri per arribar a un acord en les quantitats que han de rebre. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
El Departament d'Agricultura va fer una primera proposta d'ordre d'indemnització. Va passar al Ministeri. El Ministeri no l'acabava de veure clar i va demanar justificacions. Vam ajudar el Departament a presentar doncs, informes tècnics i ara aquesta proposta doncs, torna a ser a mans del Ministeri, que s'ha de pronunciar, i van passant els dies i no diuen res.
El Departament ha engegat una línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances per qui necessiti liquiditat i assegura que pagarà les indemnitzacions abans de 90 dies de l'últim sacrifici, com marca la llei, però els sindicats consideren que hauria de ser abans i que es compensi més enllà d'animals morts.
Com pensen compensar tot el que és la pèrdua del període improductiu? És a dir, des que es va fer el buidat fins que aquesta gent podran tornar a tenir una producció amb beneficis a la seva explotació, doncs tot això també la normativa obliga a compensar-ho.
Per Jordi Ginebreda, portaveu del Gremi de la Pagesia, també calen ajudes als afectats per les restriccions.
Hi ha granges d'engreix que estan traient animals d'escorxador perquè toca anar a escorxador, però no estan podent tornar a repoblar. De cares a ara, a final d'any, tindran un increment d'ingressos desproporcionat. L'any que ve tindran durant 2-3 mesos que no tindran animals per anar a escorxador, però sí que tindran la despesa de mantenir els altres, que si no els hi posen ajudes fiscals pot ser un problema per aquesta gent també.
Joan Lluís Gelabert és el primer ramader afectat a Castelló d'Empúries. Té 3 granges. Li van sacrificar 126 vedelles d'una explotació que ara ha de comprar.
No sabem ben bé ni on haurem d'anar. Mentre que a Talavera hi ha alguna granja que plega, vull dir que també haurem de voltar a mitja Espanya, perquè aquí no n'hi haurà prou. La gent que els atira són per ell, vull dir, que apostar les seves vaques, no és per anar a vendre.
Situació d'incertesa i neguit, segons Jordi Pagès, ramader de llet a Masarac, a l'Alt Empordà.
Ho tens assumit perquè ja portes dos mesos amb el problema aquest, però encara saps que tens l'incertesa que si et surt un cas encara t'ho poden liquidar tot. No està salvat.
En aquests moments, a les zones on hi ha el radi, no hi pot entrar ni sortir tampoc bestiar.
Doncs ara podem marxar al Parlament. Està compareixent Alícia Romero, consellera d'Economia. La sentim.
Treballarem conjuntament per acompanyar a totes les empreses que tinguin dubtes, que tinguin qüestions a solucionar amb aquests temes, doncs, que evidentment els hi poden preocupar. Per tant, un paquet d'actuacions que posem a disposició per intentar, doncs, donar resposta, estar al costat de les empreses i, sobretot, doncs, ajudar-les en allò que sigui possible. Però ja els dic, en aquests moments hi ha una certa normalitat, no hi ha una afectació, i, per tant, el que fem és obrir les línies, posar-les totes, tots els recursos, totes les línies a disposició per quan es necessitin estiguin activades.
Doncs l'Alícia Romero, que ha anunciat que el Consell Executiu de dimarts que ve hi portaran un acord de govern per fer front comú, per fer front a les conseqüències derivades d'aquesta crisi de la pesta porcina africana, ha anunciat una línia d'ajudes de 10 milions d'euros, ampliable a 10 milions més. Ara són en torn de preguntes en aquesta compareixença al Parlament després d'aquesta reunió que han tingut els departaments d'Agricultura i Ramaderia i també d'Economia. Després també donarà les explicacions pertinents Òscar Ordeig, el conseller. I mentrestant podem tornar a Torreferrussa, on Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Què han acabat d'explicar aquí? Hem estat una estona sentint en directe a l'inspector en cap d'agents rurals. Alguna cosa més, alguna novetat?
Doncs el que sabem és que fins ara ha pujat fins a una cinquantena el nombre de porcs senglars que s'han trobat morts. Es mantenen, però, els 9 positius que ja teníem d'ahir, els animals que estan afectats per la pesta porcina africana. I també destaquem que la consellera Parlon, doncs, ha dit que a partir d'ara s'afegeixen els bombers de la Generalitat a la desinfecció dels camins rurals per evitar que es pugui contagiar cap animal d'aquesta infecció. I des dels agents rurals el que ens comenten també és que la màxima prioritat és, per totes les maneres possibles, evitar que aquests animals puguin sortir del cercle que s'ha marcat de 6 quilòmetres de radi inicialment i després 20 quilòmetres, i que això s'està fent per diferents vies, com material químic repel·lent, que fa que els animals no surtin, i també impedint-ho de manera física.
Molt bé, gràcies, Marc. Podem tornar al Parlament. Compareixerà el conseller Òscar Ordeig.
Agricultura, que tinc l'honor d'encapçalar, doncs, per aquest treball conjunt, ràpid i metòdic, sobretot per veure ja com anticipar, definir algunes mesures de suport a nivell empresarial i econòmic, i sobretot tenir totes les eines a punt pel que vagi passant. Hi ha coses que avui no les sabem, i per tant el govern està a punt, el govern ho té tot previst, també evidentment els fons econòmics, doncs, per anar prenent aquelles decisions que toquin en cada moment. Com saben, cada minut anem coneixent informacions noves, i per tant anirem prenent les millors decisions, sobretot per estar al costat del sector, del nostre sector, dels nostres interessos, i evidentment anar responent de manera proporcionada, sense alarmismes, amb calma, doncs, el que necessiti el nostre país i els nostres ramaders. Avui és el cinquè dia, i per tant en 5 dies han passat moltes coses. Jo crec que el primer missatge, que és el que he donat avui al Parlament, és que hem estat 24 hores al dia connectats, tot el govern bolcat, amb contactes amb Brussel·les, amb contacte amb el Ministeri, amb contacte amb el sector, amb contacte amb els científics, amb contacte amb els partits polítics, amb contacte amb tota la cadena de valor del nostre sector, doncs, per donar, doncs, una resposta proporcionada, efectiva, ràpida, molt important, com vostès saben, aquest focus, delimitar aquest focus de 6 quilòmetres, i sobretot contenció de la malaltia, que continua sent la prioritat absoluta d'aquest país i del govern. Que no s'escapi dels 6 quilòmetres, i per tant avui, el cinquè dia, podem dir que tenim acotat el radi, d'acord? Avui, com saben, hi ha una visita de la Comissió Europea, que és el primer que ens han dit, sobretot prioritat absoluta que sigui això. I però abans d'entrar en detall, sí que els hi voldria dir, reforçant el que hem comentat a la sessió de control, demano que tot el país, que les diferents forces polítiques, fem un front comú. Cal, en els moments difícils, i sobretot en aquests, per les particularitats econòmiques, socials, sanitàries, agroalimentàries que té, sobretot en el primer sector de l'economia del país, fer front comú. Per tant, oferim informació, oferim transparència, oferim escolta activa i donem la mà, però demanem prudència, responsabilitat i front comú. A tothom, a tothom. especialment el Parlament, especialment els grups polítics, perquè ens hi juguem molt, i per tant no val a donar missatges contradictoris o no s'hi val a enviar uns missatges als mercats, als governs, amb qui estem negociant en aquests moments, missatges que ens puguin perjudicar. Per altra banda, seguim, no hi ha novetats amb els positius, per tant, seguim amb els nous positius anunciats ahir, d'acord, que es troben, a més, en el mateix radi. Com els deia, venen uns dies complicats, com tots ho saben, els agrairia que ens ajudessin a fer una difusió de responsabilitat ciutadana. Si us plau, col·laborar en les restriccions, en les prohibicions d'accedir als 6 quilòmetres, al medi natural. Es pot anar, la gent que va als domicilis hi pot anar, i la gent que té negocis pot seguir l'activitat, però tota la gent que pugui evitar anar a Collserola, que pugui anar a evitar anar als 6 quilòmetres, si us plau, reforçarem els punts de control dels Mossos i de policies locals, que vull agrair també la feina que estan fent, però, si us plau, tenia...
Doncs és Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, insistint en aquesta crida perquè la gent no vagi a Collserola ni tampoc a les àrees boscoses afectades per aquest radi de 20 quilòmetres on s'està intentant contenir aquesta pesta porcina africana. Ha dit que de moment es mantenen aquests 9 casos positius que ja es van anunciar ahir. També una mica la línia del que deien agents rurals, que s'està anant en la bona direcció, que de moment el balanç és positiu pel que fa a la contenció d'aquesta pesta porcina africana, i demanen també un front comú de les forces polítiques per ajudar a un sector econòmic tan cabdal per al país com és el sector agroalimentari. Ara són la 1:21.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I seguim amb altres informacions. A Catalunya hi ha més de 720.000 persones amb una discapacitat reconeguda. 720.000 és una xifra que s'ha més que doblat en 20 anys. Els tràmits de reconeixement continuen sent, però molt lents, s'allarguen més d'un any, això segons dades de la Generalitat, que s'ha fet públic avui coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Marc Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Perquè de quin tipus de discapacitat estem parlant?
Doncs el gruix més important de persones tenen una discapacitat física, seguit dels que tenen una malaltia mental i una discapacitat intel·lectual. Per edats, més de la meitat de les persones amb una discapacitat tenen més de 45 anys, i si ens fixem en el grau, la majoria tenen una discapacitat d'entre un 33 i un 64%, segons dades de l'IDESCAT. Des del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, reclamen una accessibilitat real. Sentim la seva presidenta, Mercè Batlle.
Que hagi un cartell accessible, que hagi una rampa, que respecten els aparcaments de les persones amb discapacitat, que hagi un civisme. El que serveix per una persona amb discapacitat no és més car, serveix per tothom. Per tant, si ho veiem així, ho valorarem d'una altra manera.
Clar, i tenint en compte aquestes xifres, DINCAT, que és l'entitat que plega el sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, denuncia que el govern ha retallat més de 5 milions d'euros en el personal de suport als centres especials de treball.
Sí, el director de DINCAT, Víctor Galmés, parla de maltractament institucional i atac directe, diu, a la qualitat de vida d'aquestes persones, ja que es posen en risc més de 10.000 llocs de treball.
Sense aquests equips de suport, el model no s'aguanta, el lloc de feina perillen i no es pot donar una ocupació de qualitat. De fet, una reivindicació que fem des de DINCAT històrica és que aquests suports també hi haurien de ser en l'acompanyament al lloc de treball a l'empresa ordinària.
Uns suports que van a càrrec de professionals com psicòlegs, educadors o terapeutes ocupacionals. I a tot això, la Generalitat també acumula un deute de 153 milions aquest any amb DINCAT, que han hagut d'avançar les entitats per pagar els salaris.
El pic de la grip arribarà per Nadal, segons calcula la consellera de Salut, Olga Pané. Davant d'aquest escenari, el seu departament, el de Salut, aposta per la vacunació i per recuperar la mascareta. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Mascareta en alguns entorns, no?
Exacte, sí. S'ha mostrat preocupada perquè, com deies, el pitjor de la grip coincidirà amb les festes de Nadal, on hi ha, com sempre, molta interacció social.
Nosaltres calculem que en 3 setmanes o així estarem arribant al pic. Coincidint en el Nadal, lo qual preocupa, perquè al Nadal ens trobem molt les persones, no? I és més fàcil que ens contagiem coses. Per tant, una recomanació molt important va que la gent es vacuni. I per tant, si ens vacunem ara, per Nadal estarem protegits.
Són declaracions de la consellera al matí de Catalunya Ràdio. En aquest sentit, també es mostra partidària de l'ús de la mascareta en alguns entorns, com els centres sanitaris i les residències de gent gran.
Tots aquells que tinguin símptomes haurien de portar una mascareta, i molt especialment si es relacionen amb gent gran, si es relacionen amb gent que tenen algun problema crònic. Als hospitals, nosaltres les recomanacions a partir del llindar...
Catalunya va emetre l'any 2023 38,4 milions de tones de diòxid de carboni. Això la situa per primera vegada en més de 30 anys per sota dels nivells del 1990, que és l'any que es pren com a referència. Ara l'objectiu del govern és fins al 2030 reduir un 31% les emissions respecte de l'any 90. És el full de ruta marcat als primers pressupostos de carboni que s'han elaborat aquest matí, es debaten justament al Parlament. Sapiguem d'entrada què són... això que s'anomena pressupostos de carboni.
L'aprovació dels pressupostos de carboni queda recollida a la Llei del Canvi Climàtic, aprovada pel Parlament l'agost del 2017, que planifica i fa el seguiment de les actuacions del govern de la Generalitat per aconseguir la neutralitat climàtica. L'objectiu és compensar fins a un balanç zero les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb els processos per eliminar-los de l'atmosfera. Els pressupostos de carboni fixen la quantitat màxima de gasos d'efecte hivernacle que Catalunya pot emetre durant el període 2026-2030 per tal d'arribar a l'objectiu global de neutralitat climàtica l'any 2050, d'acord amb els marcs normatius estatal i europeu.
Doncs el debat al Parlament d'aquests pressupostos de carboni l'ha seguit la Pilar García.
Hola, bon dia. Els pressupostos fixen un límit d'emissions de 161 milions de tones de CO2 fins al 2030. Tots els sectors han de retallar les emissions contaminants, sobretot el de gestió de residus, l'energia, els serveis i la indústria. Implica un canvi de model social, econòmic i productiu, segons la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
La transició ecològica no és un retoc superficial, és un canvi estructural. Modifica el sistema energètic, modifica la mobilitat, modifica els processos industrials, la gestió de residus, l'agricultura, la manera de construir i rehabilitar habitatges i la planificació territorial.
La presidenta del comitè d'experts que ha treballat en els pressupostos de carboni, Montserrat Termes, ha recordat que ells han plantejat una reducció d'emissions més ambiciosa del 41%, perquè el rellotge del canvi climàtic no s'atura.
El canvi climàtic agreuja els problemes existents i, a més, limita l'efectivitat dels esforços que s'estan fent. No és només una qüestió ambiental, és una qüestió de salut pública, d'economia, i és una qüestió de justícia social.
Els pressupostos de carboni no concreten les mesures que s'han d'aplicar a cada sector, que es detallaran al Pla d'Energia i Clima en què ja s'està treballant.
El Port de Tarragona posa en marxa el projecte per electrificar el moll de creuers. Invertirà 22 milions d'euros per poder connectar els grans creuers a grans línies elèctriques. Això què permetrà? Doncs tenir-los ancorats i amb els motors aturats per reduir la contaminació. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I les obres són a punt de començar, no?
El port, de fet, ja té el projecte dissenyat i en traurà licitació a l'execució d'aquí poques setmanes. La idea és tenir les línies elèctriques de gran capacitat al moll de les Balears d'aquí 2 anys per poder evitar la contaminació que generen els creuers mentre són al port. Xavier Quintana és l'enginyer que ha dissenyat les instal·lacions.
No contaminar mentre els vaixells estiguin atracats. Aquest CO2 que generen els combustibles fòssils quan es cremen, doncs ja no es generaran perquè van amb electricitat. I evitem sorolls i evitem combustions de gasoils.
Es tracta de crear 2 punts de connexió amb una potència de fins a 20 megawatts per poder alimentar 2 grans vaixells alhora. En una segona fase es faria un 3er punt.
La idea és que al final del 2027, primers del 2028, estigui en funcionament l'OPS de la primera fase, que són per connectar 2 vaixells, i després amb una segona fase, que seria per al 2030, que es poguessin connectar al tercer vaixell. Això seria amb una connexió directa a red elèctrica, amb una subestació que s'haurà de construir.
El pressupost global de l'obra supera els 22 milions d'euros, dels quals 6,6 els posarà l'Agència Europea del Clima. El pla forma part del procés per la descarbonització de l'activitat de creuers del port i ha de contribuir a reduir dràsticament l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
A punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar redueix a la meitat l'endeutament municipal i deixarà d'estar tutelat pel Ministeri d'Hisenda. Ho ha fet amb la subhasta dels terrenys que ocupa actualment la residència de gent gran. Anem a l'Ametlla de Mar, Jordi Barranca, perquè quin era el nivell d'endeutament d'aquest municipi fins ara?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, fins ara la ràtio d'endeutament s'enfilava al 140%. De fet, l'Ametlla de Mar era un dels municipis més endeutats del país. Ara, amb aquesta operació, s'han cancel·lat fins a 6 milions de cop. Eva de la Mos, l'alcaldessa.
Representa un veritable sanejament financer. El ràtio d'endeutament que vam heretar va ser del 140%. Ara estem al 70% de ràtio d'endeutament. Això significa que alliberem 600.000 euros cada any, diners que estaran disponibles i destinats a projectes, actuacions i serveis per al conjunt de la població.
La ràtio d'endeutament màxima permesa per llei, recordeu, és d'un 110%. A més, a partir de l'any vinent tampoc estaran intervinguts pel Ministeri d'Hisenda. La gestió i el funcionament de la residència no varia tampoc a partir d'ara, i és que, de fet, des del primer dia el centre està gestionat per una empresa privada. Posem una mica de context també perquè bona part del deute de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar prové de l'època en què el convergent Andreu Martí va ser alcalde, això és entre els anys 2003 i 2015. Precisament Martí és un dels implicats en el cas Efial de prevaricació i malversació de fons públics que també afecta altres ajuntaments catalans. L'any que ve, de fet, Martí serà un dels que seran jutjats a l'Audiència Nacional.
A Lleida, la meitat dels usuaris de patinet no duen el casc i només un 7% tenen assegurança, que, a més, serà obligatòria a partir del mes de gener. Així ho reflecteix una enquesta feta pel RAC, que també diu que més de la meitat dels usuaris de bicicleta i patinet se senten vulnerables quan circulen per la ciutat. Lleida, doncs, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
És un estudi que també dibuixa el perfil que tenen aquests usuaris, no?
Sí, uns usuaris, Estel, que són majoritàriament joves, d'entre 25 i 40 anys, i especialment homes, sobre tot en l'ús de les bicicletes. La majoria fa servir aquest tipus de vehicles per desplaçar-se, per lleure o fer gestions, però no per feina. I el que deies, més de la meitat tenen sensació de vulnerabilitat, una percepció que coincidiria amb la dels vianants que passegen per la vorera. Ho comentava Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC.
El cotxe no fa por, genera sensació de risc, el vianant en sortia que sí, clar, perquè et tens molt a prop, però segurament ets tu, ciclista o patinet, qui suposa un risc més gran pel vianant que no l'inrevés. La lògica diu que és així. Però això el que et fa sentir una... Ai, és que em faran caure. Ui, és que encara ens ho pagaré.
Altres dades. La majoria, fins a un 80% dels usuaris de patinet i el 70% de bicicleta, creuen que és necessari ampliar els carrils per on poden circular. Els que utilitzen bici o patinet deixen el cotxe a casa, ho fan perquè arriben més ràpid i estalvien diners. Hi ha un 6% que circula per les voreres on no està permès i tan sols això un 6% declara haver tingut un accident algun cop. És, recordem-ho, el primer estudi d'aquest tipus que fa el RAC fora de la ciutat de Barcelona.
Doncs molt acurat aquest retrat de la mobilitat de la ciutat de Lleida amb bici i amb patinet. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, Collserola té un miler de senglars. No sé si et semblarà molt o poc.
Home, així, mi d'entrada em semblen molts.
Et semblen molts. Doncs que sàpigues, sí, que l'any 21-22 n'hi havia 2.000.
Ostres.
Per tant, s'ha reduït moltíssim la població. Ho podeu llegir a la web del 3catinfo.cat i sobretot ho atribueixen a la sequera. Òbviament, hi ha un tema que és que no hi ha depredadors, com ja sabeu, és a dir, no hi ha llop, no? com s'explica en aquest article, però que la sequera sí que ha fet reduir molt la població. Està a la meitat del que estava, doncs això fa... Estem parlant de fa 4 o 5 anys.
I veurem quants en queden després de tota aquesta crisi. Què recomanem avui, Marc?
Doncs mira, recomanem aquesta informació que diu 24 municipis no hauran de tenir zona de baixes emissions aquest mes de gener.
Sí,
és una mica complicat d'explicar, però a veure si ens entenem. Els municipis de més de 50.000 habitants estan tots obligats,
sí,
per tant no hi ha...
A partir de l'1 de gener, no? Em sembla que és.
Efectivament, a partir de l'1 de gener. Els de 20.000 a 50.000 ho fan en funció de la qualitat de l'aire que tenen. Doncs bé, aquí resulta que n'hi ha 24 que en els últims anys han millorat tant la seva qualitat de l'aire que doncs queden exclosos d'aquesta obligació. Exacte. De la zona
i
de baixes emissions.
Quins municipis són aquests?
Jo el que us diria és que anéssiu a consultar la web del 3catinfo.cat, però t'aviso i ja et dic, t'avanço, diguem, que són alguns grans capitals de comarques com ara Vendrell, Figueres, Martorell o Igualada, entre molts altres també comarques de Girona, Palafrugell, per exemple, molts veureu, Sitges també, veureu en aquest mapa com està.
I fa un any, molt ràpidament, Marc, de què
parlàvem? Molt ràpidament, fa un any parlàvem de que Catalunya és el territori més car de l'Estat per criar un infant. Val 938 euros al mes. Val, no, valia. És un informe de Save the Children. Això valia fa un any, però no tenim dades d'aquest any encara, perquè aquest informe, sí, aquest informe no es fa regularment cada any, però que sapigueu que respecte a l'any 2022, per exemple, havia augmentat un 15%, per tant, de l'any passat aquest, com a mínim, calculeu que per l'IPC, un mínim d'un 3% més, segur que és més car.
Entesos, Marc, fins demà.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
2:45. Doncs abans de seguir amb altres temes, tenim una última hora, que és una de les primeres conseqüències d'aquest impacte econòmic que ja anem explicant que té la pesta porcina africana, i és sobre llocs de treball al sector dels escorxadors. Nati Adell, bon dia.
Bon dia.
Què en sabem d'això? Hi ha hagut un anunci important d'un grup d'escorxadors, eh?
Bé, l'anunci ve per part dels sindicats, de Comissions Obreres, que ha denunciat que un gran grup, que és el grup Jorge, amb escorxadors a Osona i al Pla d'Urgell, ha aprofitat aquesta crisi de la pesta porcina africana per prescindir, diuen, de 300 treballadors temporals. El que diu el sindicat és que s'han d'activar ja mesures urgents per protegir l'ocupació d'un sector que en té milers de treballadors, tal com explicàvem ahir. La retollada de personal d'aquest grup Carni, amb seu a Saragossa, afectaria en concret l'escorxador de Santa Eugènia de Berga, a Osona, a treballadors contractats a través d'una ETT que serien majoritàriament migrants. Josep Rueda és el secretari general del sector de la indústria Comissions, en declaracions a aquesta emissora, dient que no permetran que la crisi l'acabin pagant els treballadors.
Bueno, pot ser és que la primera de canvi es carreguin 300 postos de treball de 300 treballadors de ETT que estan donant servei a l'empresa Grupo Jorge, però d'un plumazo, o sigui, jo ja no he venit a treballar. És l'escorxador que tenim a la part d'Osona, a Santa Eugènia de Berga.
Ha demanat que es puguin moure treballadors cap a altres escorxadors i activar també ERTOs, com es va fer durant la pandèmia, per causes de força major.
Tota la bateria de mesures que es van prendre per al tema del Covid amb aquests ERES, com per exemple seria una mesura perquè la gent, si té que anar al paro, que ho pugui curar i que en el futur, si es queda sense feina, que aquest paro se li pugui respondre i no el perdin, no?
El sindicat ha demanat una reunió urgent amb la Generalitat i també amb el Ministeri, i a l'empresa, el grup Jorge, li reclama que segui a negociar per buscar solucions acordades davant d'una crisi que diu és conjuntural i no pas estructural.
Doncs primer efecte que sapiguem del que ja es veia venir, que és l'impacte sobre els llocs de treball d'aquesta crisi de la pesta porcina africana, i és aquesta denúncia de Comissions Obreres, que el grup Jorge, amb escorxadors a Osona i al Pla d'Urgell, prescindirà de 300 treballadors temporals de la plana de Vic. Gràcies, Nati, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
S'acosten les festes de Nadal i torna a haver-hi polèmica perquè moltes cavalcades de Reis es continua pintant de negre els participants de la comitiva del rei Baltasar. I això passa, per exemple, a Girona. Doncs bé, un col·lectiu de la ciutat, que s'anomena Cacau i Negritud, considera que, encara que no en siguem conscients, això és un acte racista perquè s'acaba fent una caricatura de la gent amb la pell fosca, com es feia anys enrere. Girona, Fèlix Martín, quines accions han engegat per acabar amb això, amb aquesta pràctica?
Hola, bon dia. Doncs per començar, han presentat una reclamació firmada per una vuitantena de persones i una quinzena d'entitats per demanar l'empara de la Casa de la No Discriminació, que depèn directament de l'Ajuntament de Girona, i concreten que també presentaran una denúncia a la Generalitat. Recorden que fa 2 anys que hi ha converses amb l'Ajuntament perquè no hi hagi més gent pintada de negre a la cavalcada, però que ara per ara sembla que tot continua igual. L'argument que de tota la vida s'ha fet així no el serveix, ha dit avui al Matí de Catalunya Ràdio el portaveu del col·lectiu Aliu Diallo.
Quan tu li detreus a una persona blanca que una actitud seva és racista, pensa que li estàs dient que està picant negres o està picant persones gitanes o magrebines, no? Per tant, és entendre també que pot ser racista sense voler ser-ho. El que pesa és com se sent la persona interpel·lada. Pintar a persones blanques per fer-les passar per persones negres és racisme perquè és en un context de desequilibri, de desigualtat profunda pel color de pell.
Assegura també que els és igual amb qui omplin la carrossa i la comitiva del rei Baltasar i proposa que es maquillin com vulguin, però no de negre, simulant el color de la pell.
I tenim resposta de l'entitat que organitza la cavalcada de Reis a Girona?
Sí, de fa ben poca estona, en declaracions a Catalunya al Dia, el president dels organitzadors, els Manaies, Xavier Serra, ha dit que fa temps que ha demanat la col·laboració del col·lectiu Cacau i Negritud i no els han dit res. A partir d'aquí, deixa clar que no canviaran el model de cavalcada i que el que no volen és un carnestoltes. I ha estat taxatiu.
Nosaltres seguim treballant en coordinació amb l'Ajuntament des del primer dia per intentar aconseguir que la comitiva del Rei Negre estigui formada per persones negres. I amb tot el respecte i consideració, si pel que sigui no ho aconseguim, simplement en bé dels nens, en bé del model de cavalcada que avui en dia està consensuat per tothom, el reste de persones de la comitiva els pintem.
Diu que el model de cavalcada de Girona es pot canviar, però que ara per ara hi ha 3 comitives, amb 80 de persones a cadascuna. Avui tenen confirmades la participació de 32 persones negres a la comitiva del rei Baltasar.
En 4 minuts haurem arribat a 2:15. El Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú es replanteja la manera d'exposar restes humanes. I per això canviarà de sala el cos momificat d'un infant, d'un nen de l'antic Egipte, per donar-li un entorn més íntim i amb més context. Es buscarà un tractament més respectuós en línia amb la revisió que estan fent els principals museus d'arreu del món de les seves col·leccions colonials. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. La peça és un cos d'un nen que porta el nom de Nessi. Va arribar al 1885 a la capital del Garraf, de la mà d'Eduard Toda. És un diplomàtic destinat a Egipte. Se les va haver d'empescar per passar la duana amb aquestes restes humanes de 21 segles d'antiguitat. I com ho va fer, Montse?
Hola, bon dia. Doncs mira, la història que s'explica és que en el moment de treure les restes d'Egipte, quan li van preguntar a Eduard Toda què era, va dir que era un bacallà sec, i així va poder passar. Un cop a Catalunya va fer donació de la seva col·lecció al Museu Víctor Balaguer. En aquells moments Balaguer era ministre d'Ultramar i, per tant, l'encarregat de la relació amb les colònies que tenia l'estat espanyol. El cos de Nessi, embolcallat amb venes de lli i amb 2 inscripcions jeroglífiques a sobre, està exposat dins d'una urna de vidre que en manté les condicions de temperatura i d'humitat òptimes. Actualment ja hi ha un rètol que els visitants del museu poden llegir i que avisa del debat obert sobre la presència en museus europeus de col·leccions egípcies del segle XIX i XX, i diu que cal tenir en compte aspectes ètics i culturals i que el museu hi està treballant. Es demana en concret que es visitin aquestes restes humanes amb respecte i silenci i es prohibeix fer fotografies a Nessi. Però ara s'anirà un pas més enllà. Es canviarà la Nessi de sala per no trobar-te-la de cop al davant. Passarà de la sala egípcia a la sala Silvela i es faran aquestes millores que explica la directora del museu, Mireia Rossic.
La Nessi, la nostra intenció és posar-lo en un lloc on, abans d'accedir al contacte visual, et puguis trobar uns textos de reflexió que t'expliquin tot això, que fins i tot que puguis triar si veure-la o no veure-la, i llavors que quan puguis accedir també l'entorn sigui molt més respectuós, amb una llum menor, amb un entorn més íntim i que la vegis a posteriori de les reflexions.
També s'està analitzant l'origen, la terminologia i el context colonial de la resta de col·leccions, com la filipina o l'americana, tot amb aquest objectiu.
Les mirades canvien, no és només què se sap de les col·leccions, sinó la mirada cap a les col·leccions.
Aquest debat, que ja es va iniciar en el bicentenari de Víctor Balaguer, es fa amb especialistes i assessors, sobretot vinculats a les universitats de Barcelona i l'Autònoma, que fan aquesta revisió colonial. I és possible també gràcies al finançament europeu vinculat a la reforma de la Casa Santa Teresa, on vivia el mateix Balaguer.
Catalunya al dia.
ara parlem del Festival Deltebre Dansa, que es passarà a dir Vèrtebra Dansa i que es traslladarà a Tortosa. Els organitzadors es mantindran amb la mateixa estructura 20 anys després d'haver marxat de la capital ebrenca, el certamen ara hi torna. Tortosa, Jordi Barranca, per què han fet aquest canvi?
Doncs mira, bàsicament la direcció l'ha justificat perquè es vol arribar a nous públics i també es volen reformular alguns punts. El festival, recordem-ho, se celebrarà l'estiu vinent, del 20 al 27 de juliol, i continuarà, això sí, sent un espai de referència, tant en la formació com en la creació, per a ballarins arreu del món. Roberto Oliván és el director.
Necessita reformular-se, connectar en les noves generacions, revisar els vincles en les anteriors i respondre a les necessitats diferents de les que han marcat les seves dues dècades de trajectòria. Iniciem una nova etapa a Tortosa, una ciutat que simbolitza amb les necessitats presents del festival i que com a territori destaca per una diversitat cultural.
No hi ha hagut en cap cas trencament amb Deltebre, si més no, això és el que asseguren tant el festival com també l'Ajuntament del municipi del Taic. L'alcalde Lluís Soler posa en valor precisament les inversions que s'han fet en cultura en aquests 20 anys.
Parlo de recursos econòmics creixents, parlo d'espais creixents, parlo de logística creixent i parlo d'operativa creixent, que malgrat necessitar un replantejament en els últims anys per tornar a reconnectar en la ciutadania i en la transversalitat de la pròpia essència del festival, des de l'Ajuntament del Deltebre, així hem continuat aportant.
Per la seva banda, Tortosa, la capital ebrenca, acull amb els braços oberts al festival. De fet, recordem que un dels projectes de l'actual govern municipal és precisament el de crear una residència artística a l'antic complex dels Josepets, un projecte en què també participa el director del festival.
I arriba el manifest Mangione a l'Espai Lliure, una obra de teatre a càrrec de Carol López, on a partir del cas Mangione reflexiona sobre la violència juntament amb joves graduats de l'Institut del Teatre. És una obra de ficció basada en el cas del jove de 27 anys que va ser acusat d'assassinar el director executiu de United Healthcare. Valeria Ureda, bon dia.
Bon dia. López explica com han dut a terme el muntatge.
A partir del cas Mangione anem seguint el cas. Comença amb el dia que ho fa i el anem seguint, però a partir d'uns personatges secundaris i com aquest cas els afecta les seves pròpies vides.
L'actor Arnau Guillén explica com el cas és només l'excusa i el punt de partida que els permet plantejar com ens podem enfrontar a les situacions de violència que vivim.
Reflexionem sobre totes les violències que patim o que es generen en espais de treball, en relacions interpersonals, on sigui, i també d'una manera més grossa des del sistema cap a tota la població. I el cas ens serveix com d'excusa per parlar d'això i llavors fer la reflexió de, vale, llavors com podem donar-li la volta a tot això?
L'espectacle es podrà veure des d'avui fins al 4 de gener a l'Espai Lliure i després en la gira que es farà per municipis de la demarcació de Barcelona.
Look at this ball. Look at this ball of beauty.
Des de batejos, comunions, dines de Nadal, fins als vídeos de viatges o tot el que gravem i compartim a l'instant gràcies als telèfons mòbils. Això és el cinema domèstic, que té un valor més enllà de l'àmbit privat. I això és justament el que reivindica la nova exposició del Caixa Fòrum de Barcelona, que just ha obert al públic avui. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Si es titula Records i aplega unes 200 gravacions casolanes de persones anònimes des del 1920, que és quan va néixer aquesta afició. L'objectiu de la mostra, ens diu una de les comissàries, Núria Rius, és defensar el valor patrimonial d'aquestes gravacions casolanes.
Un tipus de cinema que històricament no ha estat molt considerat o es considera que només és d'interès personal i familiar, que ens dona imatges de moments històrics o de rituals i hàbits socials que sovint no hi ha cap altre registre que no siguin aquestes pel·lícules.
I què hi podem veure en aquest recorregut que proposa l'exposició?
Doncs podem veure com han evolucionat els formats i aparells des dels 16 mil·límetres fins al mòbil actual, passant pel Super 8 i el VHS, i també l'ús que han fet dels vídeos casolans al cinema i la televisió, com el programa de la Trinca Betes i Film, que va triomfar a TV3 als anys 90, però la part central de l'exposició és la projecció d'una selecció de vídeos domèstics dels últims 100 anys provinents d'arxius i filmoteques, on es veu com els temes i les expressions es repeteixen.
Vacances, celebracions familiars, filmar la pròpia ciutat i els esdeveniments socials, però prestem també atenció als trets expressius propis d'aquest cinema, com acostumem a actuar tots de la mateixa manera també davant de la càmera. Ens tapem la cara, li parlem a la càmera, li demanem a la persona que filma què vol que fem, o a vegades són coses com deixar-se la càmera encesa per error i allò comença a filmar el que l'atzar i el moviment permet.
I al final del recorregut, Estel s'ofereix als visitants un fulletó amb consells bàsics sobre com conservar i recuperar aquestes pel·lícules que sovint queden oblidades a casa perquè aquest patrimoni doncs, no es perdi.
Molt bé, molt interessant. Això és Records al Caixa Fòrum de Barcelona. Exposició oberta a partir d'avui. Gràcies, Montse.
Fins ara.
Poc més de 10 minuts per arribar a les 2 del migdia, els treballadors transfronterers de l'Hospital de la Cerdanya deixaran de pagar impostos a França i Espanya. Tot i que viuen i tributen a França, la hisenda espanyola també el reclamava part del seu sou. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Ara, però, això canvia.
Doncs sí, així ho anunciava la consellera de Salut, Olga Pané, en comissió parlamentària en una resposta al grup de Junts. També avançava que, si tot va bé, els treballadors podran recuperar els diners que han pagat de més.
Aquest mes de novembre, el Tresor Públic francès ha notificat als treballadors el desistiment per part de l'Agència Tributària Espanyola de la seva interpretació sobre el lloc de tributació. Els treballadors podran recuperar els imports pagats a Hisenda Espanyola sempre que renunciïn als procediments judicials que ells alhora han obert contra l'hisenda espanyola.
Són treballadors de l'hospital que viuen a l'Alta Cerdanya i que, per tant, com estableix el conveni dels treballadors fronterers, paguen els impostos a França, però ara fa 2 anys van rebre un avís de l'hisenda espanyola que els reclamava també l'impost sobre la renda dels no residents.
Perquè de quants diners estem parlant?
Depèn del cas, però n'hi ha que han hagut de pagar 25.000 euros anuals i si comptem els prop de 80 treballadors afectats, parlem de fins a 500.000 d'euros cada any. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa.
Hi ha hagut companys i companyes que han hagut de demanar crèdits, han hagut de vendre el que sigui, han hagut de demanar que els fraccionés Hisenda el pagament. Llavors ha sigut una mica de drama, no? Perquè, clar, ens hem vist molt indefensos, no? Pagant el que ens pertoca a Hisenda francesa i, a més, l'espanyola, doncs, demanant-te un 19%. Llavors, clar, és una quantitat important.
L'Hospital de Cerdanya va obrir fa 10 anys, està participat per Catalunya i França i acull personal i pacients de banda i banda de la frontera. És un cas únic a Europa i per això encara hi ha molts serrells pendents a nivell de gestió.
L'Ajuntament de Tremp ha posat collarets amb GPS a 300 ovelles per millorar la gestió de les pastures i controlar els ramats amb més precisió. Es tracta de la primera prova pilot d'aquest tipus a l'Estat i vol aportar tecnificació al sector oví en un context marcat pels reptes climàtics i els atacs al bestiar, també. Tremp, Pau Rovira, són uns dispositius que ja han començat a aportar dades de moviment i que faciliten, a més, la cerca dels animals.
Hola, Estel, bon dia. Sí, aquesta iniciativa s'ha aprovat en les 8 explotacions en ramaderes d'ovelles d'aquí del nucli de Tremp. Els dispositius integren tecnologia d'intel·ligència artificial capaç de detectar anomalies o possibles malalties en els animals. El projecte més es reforça amb el desplegament de 6 antenes dins el municipi, tal com explica la mateixa alcaldessa, Sílvia Romero.
Això ha suposat instal·lar un sistema de 6 antenes LoRa que puguin donar cobertura a tot el nostre territori, perquè doncs, els ramats, com tothom sap, doncs, estan buscant doncs, les pastures allà on són. I ens trobàvem que en moltes de les zones on s'acostuma a pasturar doncs, no hi havia cobertura de mòbil. Per això s'ha hagut d'instal·lar aquest sistema d'antenes LoRa.
El ramader Gerard Cardona ja ha provat aquests dispositius.
Busquem sempre, intentes posar-li a l'ovella que és una mica més consagrada, la que sempre fa de guia, la que té més tendència a escapar-se, que poden fer de líders, i aquelles ja saps que sempre seran les que estiraran a les altres a fer el que no han de fer.
I en fa una valoració molt positiva.
Moltes vegades és un estalvi de temps i és un estalvi de diners perquè ja no els has d'anar a veure o ja saps si, per exemple, el pastor ha fet la girada que toca, que no hagi fet alguna animalada, a vegades que em perds un petit escabot i no saps ben bé on poden ser que els puguis trobar, a vegades simplement que et passa un ciclista o un gos o d'això i te'ls esbargeix totes, aleshores doncs, és molt més còmode. Ho mirem a través de l'aplicació i ja sabem automàticament on són.
Aquesta és la primera prova pilot d'aquest tipus que es fa a tot l'Estat i permetrà monitorar els ramats d'ovelles durant tot un any.
Molt bé, gràcies, Pau. I afegirem encara que el 15% dels subinspectors dels Mossos d'Esquadra s'han sumat a la protesta per demanar una reducció de la jornada i una millora salarial. Com que el cos no té reconegut el dret a vaga, la protesta consistia a demanar avui un dia de lliure disposició.
Esports.
Temps ara amb 5 minuts per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça referma al capdavant de la classificació de primera després del valuós triomf d'ahir al vespre davant l'Atlètic de Madrid per 3-1.
Els blaugrana, que van fer un dels millors partits aquesta temporada, li treuen ara 4 punts de distància al Madrid a l'espera del que els blancs facin aquest vespre al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, en l'altre partit avançat de la 19a jornada. La tornada de Pedri a l'equip titular es va deixar notar, així com també l'actuació del brasiler Rafinha, autor d'un dels 3 gols de l'equip de Hansi Flick.
Estamos en un buen camino y bueno, seguramente que volveremos a nuestro mejor nivel. Y esto, bueno, esto ganando partido por partido nos va dando confianza para estarnos mejores.
No tot, però, són bones notícies al primer equip blaugrana, perquè aquest migdia s'ha sabut que Dani Olmo s'estarà un mes de baixa per culpa d'una luxació a l'espatlla esquerra, una lesió que es va fer ahir just després de marcar el segon gol del partit. Aquest matí li han fet més proves que han confirmat la base exacta de la lesió i en un principi s'ha optat perquè Olmo segueixi un tractament conservador.
Encara sobre l'actualitat del Barça, el club ha fet aquest matí una roda de premsa per donar més explicacions al voltant dels problemes que hi va haver dissabte passat amb la descàrrega de les entrades del partit de Lliga contra l'Alavés.
I el club explica que el que va passar respon a una alta concentració d'usuaris en un moment determinat. Està descartada la possibilitat d'un ciberatac i, com explica la responsable de tecnologia del club, Miriam Ferrando, es va tractar d'una saturació del sistema.
Estem parlant de pics. La infraestructura, l'arquitectura complexa que comentàvem, està preparada per l'alta demanda que vam tenir, perquè, vull dir, l'alta demanda no, sempre la pots tenir. El tema és el pic, o sigui, no a la quantitat de peticions, sinó en certs moments i en certs pics que no controles. Quan dic que no controles és perquè hi ha un comportament darrere de l'usuari que això no ho pot simular realment.
Segons ha explicat Ferrando i també el director general del club, Manel del Río, les aplicacions ja estan optimitzades. Des del club asseguren que això ja no pot tornar a passar.
En handbol, el Barça torna a tenir aquest vespre a partit de la Champions i ahir el Granollers va fer la feina a la Lliga Europea.
Els de Carlos Ortega reben a partir de 3:15 al PSG al Palau Blaugrana amb l'objectiu de sumar una nova victòria que gairebé els doni l'accés directe als quarts de final.
No serà definitiu si guanyem, però estarà molt, molt ben caminat, no? I el partit és molt important per nosaltres, sense dubte, però també pel PSG.
Els blaugrana són segons de grup amb 16 punts, els parisencs cinquens amb 6. I ahir el Freiking Granollers, com deies, va fer la feina. Va aconseguir la classificació per la segona ronda de la Lliga Europea després de guanyar el Minaur Baia Mare de Romania 29-28, remuntant 4 gols de desavantatge a la segona part, un fet que destaca especialment el tècnic vallesà Antonio Rama.
Hem tret aquesta por que teníem a ser nosaltres. Sí que és veritat que ho hem fet quan més cansats estàvem, però hem sigut valents, hem pujat més la defensa, hem obligat a que l'equip contrari atacés ràpid i hem començat a tenir l'èxit que volíem des del principi. Però l'equip s'ho ha cregut fins al final, tot i portar molts minuts sense aconseguir-ho.
Després d'aquest triomf, el Granollers accedeix a la segona fase de la Lliga Europea com a segon del seu grup.
En bàsquet, avui és jornada de la Lliga Femenina i el Joventut, diríem, Eudald, que té un partit força important, eh?
Doncs sí, perquè les badalonines han perdut els últims 4 partits de Lliga i necessiten tornar al camí de la victòria aquesta tarda, a partir de les 6 al Palau Olímpic davant el Leganés. En parla l'entrenador de la penya, Jordi Vizcaíno.
Jo crec que serà un partit duríssim, duríssim perquè nosaltres estem en una fase de joc que estem bé, però que hi ha coses que fem no tan bé. Llavors crec que serà durillo també per nostres.
El Joventut és 12è a la classificació amb 3 victòries, el Leganés 14è amb només 2.
En waterpolo, el Sabadell s'enfronta aquesta tarda al Hannover alemany en partit de la 5a jornada de la Champions. Ahir l'Atlètic Barceloneta va sumar una nova victòria.
Els vallesans necessiten el triomf per mantenir opcions de passar a la segona ronda. En parla el jugador sabadellenc Jan Pérez.
Sabem que serà una guerra, que és una final per nosaltres. Tenen un bon equip, són durs i aquest any estan jugant molt bé, han guanyat el Marsella també, i nosaltres sortirem amb tot per poder sumar els 3 punts que els necessitem.
Ahir l'Atlètic Barceloneta es va assegurar el primer lloc del grup i la classificació per la segona fase després de guanyar a la piscina del Marsella per 11-12. Encara en waterpolo aquesta tarda, a les 3, es juga el partit avançat de la 11a jornada de la Lliga Femenina entre el Canoe i el Sabadell.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
El documental El canto de las manos inaugura aquest vespre el Festival Internacional de Cinema REC, dedicat a les òperes primes. Aquesta explica la història de tres músics sords de Veneçuela que es proposen representar en llengua de signes Fidelio, de Beethoven, l'única òpera que va fer i que la va composar quan ja s'estava quedant sord. L'encarregat de dirigir-lo serà el prestigiós director d'orquestra Gustavo Dudamel. Al REC també s'hi projectaran la polonesa Gloria Summer, la britànica Lady o Happy Birthday, candidata d'Egipte als Oscars. El festival s'inaugurarà oficialment a 8:15 del vespre al Teatre de Tarragona, però abans a 5:00 hi haurà la projecció de 5 curtmetratges de directors tarragonins. Ens tornem a sentir demà, a 1:00 del migdia.